Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
Alerta Solidària, entitat encarregada de la defensa dels detinguts en l'operació Judas, no dona valor judicial a les declaracions que han transcendit arran de l'aixecament del secret de sumari. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Des de la defensa dels membres del CDR arrestats volen que les declaracions no es tinguin a compte com a proves perquè han estat preses sota coacció. Així ho ha dit aquest migdia el coordinador de la defensa, el sabadellenc Xavi Pellicer.
Aquestes declaracions, per nosaltres, no tenen cap valor jurídic. Ni per nosaltres, ni per qualsevol tribunal just i democràtic en qualsevol estat de dret just i democràtic. Si aquestes declaracions algun tribunal els hi dona algun tipus de valor jurídic, és que ni és un tribunal que està actuant de forma democràtica i està vulnerant els principis del dret. Per què? Perquè aquestes persones van ser detingudes i fins moltes hores després de la seva detenció no van poder accedir als seus drets mínims com a detingut perquè no se'ls reconeixia ni com a detinguts.
Per Pellicer, el cas més clar de coaccions l'han vist en la declaració de Jordi Ros, que s'hauria fet després de 2 dies privat de son.
Les declaracions que s'han filtrat als mitjans apunten que Ros estava experimentant amb la fabricació d'explosius.
L'actuació de Ros formaria part, segons el sumari, de tota una actuació per ocupar el Parlament a partir del dia de la sentència del procés i durant tota una setmana. L'altre sabadellenc, detingut el 23 de setembre passat, Xavi Duch, ha negat que comprés material per fer explosius o que demanés a algú altre que ho fes.
En esports, el Sabadell suma una nova baixa de llarga durada, la de l'Aleix Roig.
El jove carriler esquerrà va ser intervingut ahir a l'Hospital General de Catalunya d'un trencament al menisc del genoll esquerre i estarà de baixa durant 4 mesos. El seu últim partit va ser a Sant Vicent de Raspeig, on va recaure de les seves molèsties.
Són algunes de les notícies que us explicarem en la pròxima mitja hora amb el Toni González a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans però obrim pàgina de serveis. Ara mateix tenim 13 graus a Sabadell, temperatures que segueixen baixant. Seguirà així? Li preguntem al Manuel Álvarez. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs tenim avui el cel força ennuvolat, el pas d'un sistema frontal ha deixat aquests núvols abundants, que a partir de mitja tarda començaran a obrir-se clarianes, sobretot per Ponent i pel terç sud de Catalunya. Es mantindran, això sí, els núvols al Pirineu, al Prepirineu, altres zones de la meitat est del territori. Fins i tot tindrem alguns ruixats dispersos que afectaran sobretot al Pirineu i a l'extrem nord-est, però també podran fer acte de presència al Prepirineu i altres zones del quadrant nord-est. Pel que fa, el vent bufarà amb ratxes fortes, vent de component oest, sobretot a la meitat oest, vent més fluix i variable al quadrant nord-est. I també, pel que fa a la temperatura, tindrem valors més baixos. Amb prou feines arribarem avui als 18 graus de temperatura màxima al litoral, una baixada en general de la temperatura d'entre 2 i 4 graus respecte a ahir. La jornada de demà també vindrà marcada per una banda pel vent i també pel pas d'un nou sistema frontal que, sobretot a partir del migdia, deixarà una nevada força destacable a cotes mitjanes del Pirineu. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, situació complicada també a aquesta hora. A la C58 trobem 2 quilòmetres de cues a Sant Quirze per venir cap a Sabadell i també 2 quilòmetres més a Ripollet, en sentit nord també. A la P7, situació molt complicada també arran d'un accident. A aquesta hora hi ha 8 quilòmetres de retencions, 8 quilòmetres a Sant Cugat, en sentit nord, i 2 quilòmetres més en aquesta mateixa via i població, en sentit sud. A Barcelona, a aquesta hora, trànsit molt dens a la ronda litoral entre Cantunis i la Barceloneta en els dos sentits, i a la ronda de dalt entre Diagonal i la Meridiana també en els dos sentits. Passen 4 minuts de les 7, és moment d'entrar en matèria. Alerta Solidària no dona valor judicial a les declaracions que han transcendit del CDR detinguts en l'operació Judas del 23 de setembre passat. L'entitat encarregada de la defensa dels arrestats assegura que les confessions fetes davant la Guàrdia Civil són fruit de dies de coaccions i violacions dels seus drets fonamentals i per això reclamen que no es considerin com a prova.
El coordinador de la defensa, el sabadellenc Xavi Pellicer, també ha enumerat de quina manera s'han vulnerat els drets dels detinguts. Per exemple, en el cas del sabadellenc Jordi Ros, assegura que se'l va privar de son i de les seves ulleres i se li va impedir contactar amb el seu advocat de confiança. Així mateix, tots els detinguts haurien patit vulneracions durant el trasllat.
Aquestes persones i d'altres van ser privades, per exemple, de la seva visió i encaputxades durant el trajecte. Això vulnera molts dels convenis de drets humans i de drets fonamentals que l'estat espanyol es troba obligat a complir en la custòdia de detinguts. Una d'aquestes persones va afirmar als seus familiars que tenia llacunes no només durant el trasllat, sinó durant els primers dies de la seva detenció i que sospitava que se li havia posat alguna cosa a la beguda. No només això, sinó que no tenia clar, però li semblava que a l'alçada dels Monegros s'havia aturat la comitiva policial que l'estava transportant i no sabia ben bé què havia passat.
Per tot plegat, des d'Alerta Solidària insisteixen que tota l'acusació contra els detinguts en l'operació Judas es basa en les protestes del CDR i, per tant, s'estarien posant en risc totes les mobilitzacions que pugui fer qualsevol col·lectiu de l'Estat. En aquest sentit, Pellicer assegura que ocupar un Parlament, un banc o un rectorat no és un delicte de terrorisme.
Les declaracions d'Alerta Solidària arriben després de l'aixecament del secret de sumari de l'anomenada Operació Judas. Segons ha transcendit, els CDR detinguts pretenien ocupar el Parlament a partir del dia de la sentència i durant tota una setmana. A més, també estaven treballant en material explosiu presumptament per fer caure torres d'alta tensió.
Entre les declaracions que s'han filtrat a la premsa hi ha les del sabadellenc Jordi Ros, que hauria estat intentant fabricar material explosiu a casa seva.
Usted quería hacer nitro celulosa. Y sabe usted que eso es un explosivo. Lo dice usted mismo.
Sí, es un explosivo.
¿Tenían algún objetivo en dónde utilizarlo?
No.
¿Pretendían ustedes ocasionar víctimas o...?
No, en absoluto.
Per contra, l'altre sabadellenc que ha restat en l'operació Judas, Xavi Duc, ha negat que hagi comprat material per fer explosius o que hagi ordenat a algú altre que ho faci.
Ni ordres per comprar artefactes, ni ordres de res. O sigui, ni han donat ordres mai. A ningú, ni per res. Se'm van incautar dos petardos de Sant Joan, dels nens, de tamany una mica gros, però que no deixen de ser per nens.
Per últim, Ferran Jolis, membre del CDR de Santa Perpètua, admetia davant la Guàrdia Civil que se li va preguntar si podia garantir les comunicacions durant tota una setmana al Parlament. En aquesta declaració, Jolis també revela que l'encàrrec d'ocupar la cambra catalana podia provenir directament de part de presidència.
I avui, precisament en plena campanya electoral pel 10-N, diferents partits han reaccionat a les informacions que han transcendit.
L'actual president en funcions i candidat del PSOE, Pedro Sánchez, ha reclamat la compareixença de Quim Torra perquè doni explicacions sobre el pla d'ocupar el Parlament. En el mateix sentit, s'ha posicionat el cap de llista d'en Comú Podem, Jaume Asens. Des de Ciutadans, Albert Rivera reclama a Pedro Sánchez que cessi Quim Torra perquè considera provat que és l'artífex, diu, dels comandos separatistes. Des del Partit Popular, la candidata a Catalunya, Cayetana Álvarez, insta el fiscal i el jutge a cridar Torra a declarar com a imputat pel sumari del CDR.
I avui el CDR ha convocat una nova acció de protesta a la ciutat, en aquest cas al Mur de la Llibertat, a la sortida dels ferrocarrils de Can Feu Gràcia. Demanaven als sabadellencs que es concentressin en aquest punt de la ciutat i avisaven d'una acció sorpresa. Helena Molís, sabem a hores d'ara quina és aquesta acció?
Bona tarda, Karen. A hores d'ara no se sap quina és aquesta acció preparada pel CDR per aquesta tarda. I és que de moment hi ha bastanta poca gent aquí al Mur de la Llibertat si ho comparem amb altres accions d'aquest tipus que han arribat a plegar fins a 300 persones la mateixa setmana passada. Com dèiem, poca gent, recordem, però que s'ha convocat a les 7 i que, per tant, han passat pocs minuts. La gent està tranquil·lament conversant en grupets, no hi ha cap mena d'organització, ni direcció, ni directrius. Per tant, l'acció encara és desconeguda. Coneguda, i a hores d'ara sí que hi ha, podem dir, un grup de 10 persones que formen part de Sanitaris per la República i també hi ha un dispositiu policial que vigila, per dir-ho d'alguna manera, els concentrats des del final del passeig. Però, com dèiem, a hores d'ara, tranquil·litat absoluta, molts pocs manifestants, una cinquantena, i actitud totalment tranquil·la i sense cap direcció.
Moltes gràcies, Helena, per aquesta última hora. Bona tarda.
Bona tarda.
Ràdio Sabadell. Al peu de la notícia.
Encara en política, el cap de llista d'Esquerra Republicana per les eleccions del 10-N, el sabadellenc Gabriel Rufián, afirma que la millor manera d'abordar el conflicte català és concedir l'amnistia als líders condemnats per sedició. Ho ha dit en una entrevista avui al Cafè de la Ràdio.
És una llei d'amnistia. Nosaltres podem oferir un consens programàtic a la resta de forces polítiques catalanes, des del PSC fins a les CUP, per anar amb la màxima força possible al Congrés amb això, perquè es va fer a l'any 77. Es va fer amb assassins i amb feixistes, com William Inger, que te coneixen, com no fer-ho ara amb demòcrates, no? Jo crec que és la millor via per netejar el taulell i poder parlar de política.
Rufián també ha parlat de les expectatives electorals de la seva formació. Ha assegurat que l'abstenció és el principal adversari i per això diu que cal explicar a la gent per què ha d'anar a votar. En especial, diu el Republicà, per la condemna a gairebé 100 anys de presó als líders independentistes.
I el candidat d'en Comú Podem, Jaume Asens, demana invertir més en el transport públic. Acompanyat d'altres membres de la candidatura, com ara el sabadellenc Joan Mena, Asens ha reclamat que es compleixi la disposició addicional que ha de dotar de finançament al transport públic, que és el que fan servir la majoria dels ciutadans.
Els partits del bipartidisme s'han centrat en el passat excessivament a impulsar el transport que utilitza l'1% de la gent i s'ha oblidat que el transport que utilitza el 99% són precisament els transports públics com el de Rodalies, el transport que utilitzen els treballadors i treballadores, i que quan no funcionen les Rodalies i quan els treballadors arriben tard als seus llocs de treball, doncs no només perden temps de treball, sinó també els genera una disfunció i perden temps de vida.
Des de la carretera nacional 150 entre Sabadell i Terrassa, Sens també ha denunciat la manca d'inversions a la línia R4, que és una de les més utilitzades, però també de les més infrafinançades. Els membres de la seva llista reiteren la defensa del transport públic i reclamen una nova estació de tren a Can Boada, amb el compromís a insistir en la demanda d'inversió a Rodalies. També volen aparcar definitivament el projecte del quart cinturó.
Míriam Nogueras, candidat al Congrés de Junts per Catalunya, ha aprofitat la seva visita a Sabadell per criticar la decisió del Ministeri de l'Interior d'enviar més de 4.000 agents policials a Catalunya aquest diumenge. Nogueras assegura que aquesta decisió és una ofensa cap al poble de Catalunya.
Crec que és una ofensa pels ciutadans de Catalunya que es posi en dubte que nosaltres no permetrem que es voti en plena normalitat, quan de fet no vam ser precisament nosaltres els que vam impedir que molta gent pogués votar l'1 d'octubre. Per tant, on hi hagi urnes, nosaltres sempre les defensarem, no fa falta que ens enviïn policia.
Nogueras també ha fet referència a la decisió de la justícia belga de deixar en llibertat Toni Comín, Lluís Puig i Carles Puigdemont mentre s'estudien les seves euroordres. Nogueras ha afirmat que amb aquests alliberaments l'estat espanyol està fent el ridícul a Europa.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe a puntradiosabadell.fm.
El Centre Cívic de Can Uriac és l'escenari a aquesta hora de la presentació del projecte Vivim, Respirem, Replantegem Sabadell, que impulsa l'ADENC. La iniciativa, que es durà a terme gràcies al finançament del Construint Ciutat 2019, consisteix en mesurar la qualitat de l'aire de la zona nord de la ciutat. L'objectiu de l'entitat és poder recopilar tantes dades com sigui possible per impulsar accions que permetin reduir la contaminació. Abans d'aquesta presentació, el tècnic de l'ADENC, Gerard Codina, n'ha parlat en una entrevista al programa El Cafè de la Ràdio d'aquesta casa.
Els experts han constatat que una mala qualitat de l'aire pot influir de forma negativa en la salut de les persones i demanen mesures per revertir aquesta realitat. L'ADENC vol tenir dades concloents sobre si l'aire que respirem a Sabadell és net o no, i per això ha impulsat la iniciativa que avui es presenta a Can Uriac. Aquest emplaçament no és casual, ja que el projecte es desplegarà a la zona nord de la ciutat, des de la Creu Alta fins a Can Déu. Gerard Codina ho apunta al perquè.
Actualment Sabadell és una ciutat que a nivell de corredor biològic està molt mal connectada, i potser la zona que ara per ara té una millor infraestructura verda és el nord de la ciutat. Per tant, creiem que tenia més sentit començar pel nord, ja que ja hi havia part de la infraestructura feta i, per tant, era més fàcil començar a afavorir aquesta connexió, no? D'integrar el verd a la ciutat i fer que la natura de mica en mica guanyi terreny a la ciutat, no? Per tots els beneficis que ens aporta.
Amb el finançament del Construint Ciutat, l'ADENC, en col·laboració amb altres institucions, posarà en marxa 6 detectors mòbils de qualitat de l'aire que determinaran quin és el nivell de contaminació carrer a carrer. Actualment, les estacions mesuradores que hi ha a Sabadell, com la de Gran Via, són estàtiques i les dades no arriben a fer-se públiques mai. La voluntat de l'associació és poder traslladar tota la informació que reculli durant el pròxim any a l'administració per tal que pugui impulsar polítiques per lluitar contra el canvi climàtic més ajustades a la realitat.
Notícies vespre.
Obrim pàgina cultural quan falta un minut per un quart de vuit. El Teatre del Sol acollirà a partir d'aquest dissabte el muntatge Una família normal de la companyia Estrena Morena. Aquesta és la primera vegada que l'autora Marta Butxaca escriu un text sense dirigir-lo ella mateixa. La jove directora està programada ja en espais com la Sala Beckett, el TNC o el Romea.
En el temps que ha transcorregut d'any 2019, ja és el tercer cop que torna a l'espectacle Una família normal. Al programa Connectats, dos dels seus intèrprets, Sílvia Ricard i Carles Prats, diuen que no és tan fàcil de classificar.
té més de drama que de comèdia. És una història dura, però sí que hi ha, sí, hi ha punts, doncs, que trenques una miqueta l'expressió aquella d'ensurt, no? Sí, sí, sí.
Però té, juga molt també amb, és molt contemporani, és un text actual d'ara, i juga molt la relació entre els personatges, i d'una manera molt com estem podem parlar ara nosaltres.
La resta del repartiment el completen Jep Barceló i Albert González en un muntatge que parla del maltractament, l'emancipació, la família i la culpa, i per fer-ho se serveix de salts en el temps. L'obra es podrà veure a partir d'aquest dissabte i fins l'1 de desembre.
Estimats amics i amigues oients, torna Parlem d'Òpera.
En aquesta, la nostra temporada número 10, noves històries i noves músiques perquè les gaudiu plenament.
Un programa per escoltar i aprendre a escoltar.
Parlem d'Òpera a Ràdio Sabadell els dijous a les 8 del vespre, divendres a les 3 de la tarda i dissabte a les 10 del matí.
Parlem d'Òpera, una coproducció dels Amics de l'Òpera de Sabadell i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
T'agrada el cinema? Tu passes bé escoltant una banda sonora? Voldries conèixer algunes curiositats d'aquella pel·lícula que ha marcat la teva vida? Si ets dels nostres, ja no tens excusa. Tots els dijous a les 9 del vespre i dissabtes a les 5 de la tarda, La Llanterna Màgica, a Ràdio Sabadell, 94.6.
La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
Si una cosa t'agrada, per què canviar? La Llanterna Màgica, quarta temporada.
El Trencanous, el ballet nacional rus dirigit per Sergi Ranchenko, presenta al Teatre La Faràndula El Trencanous. Obra immortal de Tchaikovsky amb una inoblidable posada en escena i la màgia del ballet nacional rus. Dissabte 23 de novembre, El Trencanous al Teatre La Faràndula. Compra les teves entrades a la taquilla del Teatre Principal i a sabadellcultura.covin.cat. Ballet Nacional Rus, premi al millor espectacle de dansa, Teatro Rojas de Toledo 2017.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món, a Ràdio Sabadell.
Sortim fora de Sabadell i de la comarca per fer un repàs a l'actualitat més general, un repàs que avui ve molt marcat també per la política. Esquerra Republicana demana a la Junta Electoral Central que restitueixi Junqueras a la llista del 10-N.
El líder republicà demana ser alliberat, ja que el Suprem va suspendre la inhabilitació el mateix dia que es va publicar la sentència. A l'espera que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea es pronunciï sobre la seva immunitat com a europarlamentari, també ha presentat un recurs perquè suspengui la pena de presó, perquè ja han caducat els 2 anys de presó preventiva.
La justícia belga deixa en llibertat Toni Comín i Lluís Puig mentre examina les seves euroordres.
Comín i Puig, exconsellers de Salut i de Cultura, respectivament, han declarat aquest dijous al matí davant del jutge de guàrdia. La justícia belga ha dictat llibertat per tots dos, però han d'estar disponibles sempre que la justícia ho requereixi i per sortir del país ho han de notificar. Són les mateixes mesures que es van imposar ara fa 2 setmanes a Carles Puigdemont.
El Regne Unit aclareix que l'euroordre contra l'exconsellera Clara Ponsatí no és desproporcionada.
Les autoritats britàniques han confirmat que el tràmit de l'ordre de detenció dictada pel jutge del Suprem, Pablo Llarena, continua el seu curs. També han demanat disculpes pel que consideren una falta de comunicació i asseguren que li falta informació en relació a l'ordre dictada. La defensa de Ponsatí va confirmar a principis de setmana que l'exconsellera es personarà avui davant de la policia.
Brussel·les retalla 0,4 dècimes la previsió de creixement de l'economia espanyola fins l'1,9% aquest any.
La Comissió Europea apunta entre les causes principalment a la baixada del consum intern en un context d'elevada incertesa per riscos tant interns com externs. Pel que fa al dèficit, l'eleva fins al 2,3%. 2,5%, 3 dècimes per sobre de la previsió del govern espanyol, i el 2,2% al 2020.
Almenys un mort i més d'una seixantena de ferits en els enfrontaments entre simpatitzants i detractors d'Evo Morales a Bolívia.
La crisi política al país va començar a la mateixa nit de les eleccions presidencials celebrades el 20 d'octubre passat, després d'una aturada sobtada de la transmissió dels resultats que en aquell moment obligaven a una segona volta entre Morales i el candidat opositor Carlos Mesa. De fet, aquest últim ha denunciat un frau electoral perquè els resultats donaven la victòria electoral a Evo Morales sense necessitat de segona volta.
Moment pels esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
La llista de lesionats greus del centre d'esports torna a engrandir-se. L'últim nom en inscriure's ha estat el d'Aleix Roig. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
El carriler esquerrà va ser operat ahir d'un trencament del menisc del genoll esquerre i ja s'ha determinat el temps aproximat d'aquesta baixa.
Roig estarà uns 4 mesos fora dels terrenys de joc. Recordem que el seu últim partit va ser el de Copa Federació a Sant Vicent del Raspeig, on va recaure de les seves molèsties. En Lliga només va poder gaudir de 25 minuts en la jornada 2 contra l'Atlético Levante, ja que un cop a les costelles el va obligar a ser substituït. La seva baixa de llarga durada s'afegeix a la d'homes com Antonio Romero, Jurgi Oteo o Jesús Olmo. Dona la casualitat, doncs, que la llista de lesionats greus només té jugadors fitxats aquest estiu, tots quatre, per cert, per problemes a la cama esquerra.
La de Roig, doncs, és l'última baixa confirmada de cara al partit del Sabadell d'aquest dissabte davant l'Andorra. L'equip de Gabri ha progressat de forma meteòrica, passant de jugar el curs passat a Primera Catalana a ser actualment el tercer classificat al grup 3 de Segona B.
Tot plegat s'ha anat forjant des de l'arribada de Gerard Piqué a l'entitat tricolor a través de l'empresa Cosmos Holding. El central arlequinat Gregor Sierra es refereix així al paper del jugador blaugrana.
Siempre llama la atención, ¿no? Que bueno, que una figura como Gerard Piqué esté detrás y bueno, mejor para ellos, ¿no? Que tengan ese pulmón económico y que puedan tener ese refuerzo. Ya te digo, a nosotros eso no nos afecta en nada, no nos interesa, simplemente pues saber que eso les permite tener deportivamente un gran equipo y que tendremos que trabajar para poder enfrentarnos a ellos y poder ganar los 3 puntos.
El duel, recordem, es jugarà a Prada de Moles dissabte a les 5. Se sap també ja l'horari de la següent jornada. El Sabadell Nàstic es disputarà diumenge de la setmana vinent a les 5 a la nova Creu Alta.
La Lliga Nacional Juvenil arriba aquest cap de setmana al seu primer terç de competició en un bon moment pel Mercantil i el Centre d'Esports. Els de Miqui Lladó, però, tenen una assignatura pendent de recuperar en les últimes setmanes de competició.
Els seus deixebles no han estat capaços de guanyar Olímpia des del passat 5 d'octubre. Sergi Altimira, migcampista de l'equip, assegura que la plantilla és conscient d'aquesta circumstància.
La veritat és que a casa tenim com a objectiu doncs, fer-nos forts. Igual que fora de casa encara no hem perdut cap partit, doncs a casa encara s'han d'estar resistint. S'han de resistir diversos cops, així que volem fer-nos forts a casa i si podem sumar 3-3 a casa, doncs millor.
El duel de dissabte a les 5 de la tarda serà contra el Badalona, que arriba a la cita com a penúltim i amb la pitjor defensa de la Lliga. Recordem que el Sabadell, en canvi, és el millor A del grup 7 i té 7 punts de marge respecte al grup d'equips que es quedarien fora d'aquestes dues places. Un d'aquests conjunts que té 11 punts és el Mercantil. Els blaugrana passen pel millor tram de la temporada amb una victòria i dos empats consecutius, però han punxat també en els dos últims partits a Arraona Marinals. Gerard Silvestre és el capità dels graciencs.
La idea sempre és que els 3 punts estiguin a casa. Per això un empat fora a casa mai el contem com negativament, però sí que és veritat que a casa ens hem de fer forts i sumar 3-3 i així poder escalar la classificació. La clau està en fer-se forts a Raona Marinals.
Diumenge visita l'estadi mercantilista un rival directe a la Fundació Esportiva Grama amb un punt menys que els graciencs. El duel arrencarà a les 12 del migdia.
L'Astralpunt Natació Sabadell i el Mataró reediten d'aquí uns minuts la final de la Supercopa d'Espanya femenina de waterpolo del mes passat. En aquella ocasió, les maresmenques van sorprendre imposant-se a la tanda de penals. A partir de 8:15, amb dos conjunts, es tornen a veure les cares a Calllong, on tenim el nostre company Pau Vituri. Bona tarda, Pau.
Bona tarda, Karen. A punt de començar la presentació d'aquest partit entre l'Astralpool i el Mataró, corresponent a la cinquena jornada de la Lliga Premat. Com bé dius, les de David Palma busquen la revenja després de perdre la final de la Supercopa en aquest mateix escenari. Arriben al partit tots dos equips en plena de victòries a la Lliga, 4 de 4, però amb dinàmiques ben diferents. L'Astralpool fa dues setmanes, pràcticament, que no es llença a la piscina per disputar competició oficial. Per la seva part, el Mataró el passat cap de setmana va disputar la primera fase de grups de l'Eurolliga en 3 partits en 3 dies. Aquesta qüestió feia referència fa unes hores a l'Hotel Suís al tècnic del Club Natació Sabadell, David Palma.
Al tenir de jugar elles la primera fase de Champions, hem tingut aquí un cap de setmana de descans i dues setmanetes, com bé dius, per preparar tàcticament molt bé el partit i sobretot amb molta intenció de sortir molt intenses en defensa i molt concentrades al marcatge d'algunes jugadores importants que té Mataró i amb ganes de corregir, no cometre les 3 o 4 errades de presa de decisió que vam cometre en el partit de la Supercopa i intentar guanyar aquest partit.
Moltes mirades avui posades en Ani Espar, l'exjugadora del club. A la final de la Supercopa d'Espanya va tenir un paper fonamental, anotant 8 gols, 5 des dels 5 metres, des del punt de penal, i per tant serà avui novament la principal amenaça de les sabadellenques. Com diem, a 8:15 del vespre, aquí a Can Llong, en uns minuts, comença aquest partit de la Lliga Premat entre l'Astralpool Natació Sabadell i el Centre Natació Mataró.
Parlem ara de futbol sala. Abans del compromís de Copa del Rei de dimarts contra el Bisontes de Castellón, el futbol futsal Pia ha d'afrontar primer un dels compromisos lliguers més complicats. Els homes de Pedro Donoso visiten la pista del líder invicte, l'Hospitalet Bellesport.
Un conjunt que acumula 7 victòries, un empat, és el més golejador, amb una mitjana de gairebé 7 dianes per jornada i el segon que menys encaixa. Tot això ho ha aconseguit a més havent-se enfrontat ja amb els equips classificats del segon al sisè. El panorama convida a preparar ja el partit de Copa, però el tècnic Pedro Donoso no vol ni sentirne a parlar.
Vosotros estáis con playas, con lo otro, y nosotros estamos centrados en nuestro trabajo, ¿no? Ahora hay que trabajar en el Hospitalet, ya estamos trabajando sobre ello, y bueno, y primero hay que jugar el sábado, que vamos a sufrir mucho en esa pista porque las dimensiones y todo tampoco son muy buenas para la presión, y bueno, vamos a intentar hacer un buen partido y traer los 3 puntos si se pueden aquí a Sabadell.
El duel tindrà lloc a l'Hospitalet a les 6 de la tarda. Mitja hora després arrencarà Cal Balzac el partit del club. Empatat a punts de la classificació amb la Pia, a mitja taula davant del Mar d'Ènia, un dels dos conjunts del grup que són de fora de Catalunya. El tècnic Borja Burgos ha volgut destacar precisament el fet que els alacantins hagin d'afrontar un llarg desplaçament.
El que crec és que, bueno, és un equip que a casa segur que farà molt fort, perquè sempre és un partit molt complicat pels equips catalans, perquè igual que per ells van aquí, però bueno, és un desplaçament de 5-6 hores que es fa pesat, sobretot trenca molt amb les dinàmiques de rutines habituals de partit que puguin tenir els jugadors i sempre costa. Jo crec que a casa sí que seran forts i a fora, pues, evidentment, pues, això que per nosaltres és un hàndicap i també ho tenen de patir a l'inrevés.
Per dissabte, Burgos podrà comptar ja amb Arnau Manzano i Dani Castro després d'haver complert les seves respectives sancions.
Repassem notícies en format més breu, sense deixar encara el futbol sala. A la tercera divisió, l'Amics del Pou Nou Escorial afronta un duel d'altura aquest dissabte.
El conjunt dels Marinals, tercer classificat amb 12 punts, rep el Pavelló del Nord a 4:45 de la tarda. Alcalde, cinquè també amb 12. Julio López, jugador de l'Escorial, avisa del principal perill del rival.
Conocemos mucho a su entrenador, que es Xavi Pasarriu, que es un entrenador que ha estado entrenando a Industria García en primera división, ha estado muchos años en el deporte, o sea, en el fútbol femenino, también en categorías muy altas, y bueno, sabemos que es un friki de esto de fútbol sala.
El grup de Raona, en canvi, disputarà a priori un duel més assequible davant el penúltim, el Premià de Mar, el dissabte a 9:15 del vespre.
En bàsquet, el Sant Nicolau presenta tots els seus equips aquest diumenge a 6:15 de la tarda al pavelló del carrer Jardí.
És a dir, entre els partits del sènior masculí i femení, tots dos recordem situats a primera catalana. El president de l'entitat grana, Jordi Vallonrat, ha passat aquest migdia pel programa Hotel Suís.
Estem bastant estables amb aquests 33, 35 equips, 30 d'aquestes últimes temporades, que per tant són aquests 350 nanos més, una xifra de la qual també estem molt orgullosos, que són entre 50 i 60 esportistes que es dediquen a jugar fent esport, que són els més petits de la casa, no?
Sergi Giralt participa aquest cap de setmana al Rally Costa Daurada Legend de Reus.
L'any passat el pilot sabadellenc va acabar segon i aquest cop fent de copilot de Juan Pedro García amb l'autobianchi espera com a mínim repetir resultat.
Allà farem l'única cursa que fem a l'any de la qualitat d'esport amb aquest cotxe, l'any passat vam quedar segons, hi ha molt bona inscripció i bueno, ens agradaria repetir el resultat com a mínim.
Gràcies, Sergi, bona tarda.
A tu, Karen.
Menys d'un minut per dos quarts d'avui tanquem el Notícies Vespre d'aquest dijous 7 de novembre. Recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar ampliat al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm, amb actualitzacions a l'instant a les xarxes socials Facebook, Twitter i Instagram. Tornem amb més notícies a la 94.6 demà a partir de les 9 amb el Cafè de la Ràdio, però ara no marxeu perquè a les 8 arriba el Parlem d'Òpera i a les 9 la Llanterna Màgica. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.